11 minuts, gairebé 12, passen de les 4 de la tarda. Avui és dimecres, 5 d'abril, i hem decidit obrir el programa, com cada dia, conversant. Però avui la conversa diríem que té doble funció, perquè volem passar a l'acció. Fa uns dies es va celebrar a diversos llocs del món l'Hora del Planeta, una aturada simbòlica contra el canvi climàtic amb una apagada de llums, i a la qual a Catalunya s'hi van sumar una setantena de municipis. La idea és conscienciar tothom de la importància de l'estalvi energètic i alertar dels efectes del canvi climàtic. Per això avui ens preguntarem quines accions es duen a terme des dels municipis en aquesta línia. Som conscients que un petit gest pot fer que aconseguim un gran resultat a l'hora de defensar el medi ambient. De fet, com deia el capità Enciam, els petits canvis són poderosos. Doncs avui els volem conèixer. El primer que farem serà marxar directament cap a l'Alt Empordà.
La tarda amb Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Amel Font, molt bona tarda, com anem?
Molt bé, bona tarda, Laura.
Escolta, des de Ràdio L'Escala, qui t'acompanya?
Doncs avui amb nosaltres tenim en Robert Figueres. Ell és regidor de serveis a l'Ajuntament. Volem centrar-nos amb ell en temes d'estalvi. Temes de l'estalvi que es promou perquè en els últims anys el consistori escalenc ha reduït pràcticament a la meitat la factura elèctrica gràcies a un seguit de mesures que volem comentar. Regidor, benvingut a la ràdio.
Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies.
Parlava d'aquest estalvi jo. A veure, explica'ns una mica quines són les mesures principals que ha pres l'Ajuntament de l'Escala per reduir el consum elèctric municipal.
Sí, com molt bé explicaves, Abel, l'Ajuntament hem fet una aposta molt important per reduir moltes accions que hem anat fent al llarg d'aquests 8 últims anys, 9 anys, i una de les més fortes que hem fet, una de les apostes més importants, ha sigut amb el tema de l'enllumenat públic, que hem actuat de valent, tant amb el tema de sostenibilitat com també ha afectat, evidentment, amb el tema econòmic. Hem seguit una sèrie de passos, d'accions, que hem instal·lat uns reguladors de fluxe, un total de 36 unitats, que aquests reguladors s'instal·len en el quadre que suporta tot l'enllumenat de l'escala, hi ha 92 quadres a l'escala, i aquest regulador, durant 36 quadres, el que fa és, quan està actuant l'enllumenat, quan està encès, li fa una petita disminució de la intensitat de la llum. Aquí hem fet una inversió d'uns 140.000 euros amb aquestes 36 unitats, i en aquest punt actuem, estalviem més o menys un 20% d'estalvi energètic. La part més important ha sigut que hem canviat totes les làmpades de la població, quasi totes, hi ha unes 5.200 làmpades, punts de llum, hem actuat sobre uns 4.500 durant aquests últims anys, amb una inversió al voltant de 300.000 euros, i el canviar de vapor de mercuri a vapor de sodi, aquí hem arribat a un estalvi mitjà d'un 25%. Per tant, només amb aquestes dues actuacions, que són les més importants, estem ja al voltant del 45% d'estalvi. A part de tot això, també explicar que ara ja estem apostant no pel vapor de sodi, estem ja apostant pel LED, i les obres noves que hem anat fent ara últimament, com són la plaça de l'Ajuntament i la primera i segona fase del front marítim, ja estem apostant i posant aquesta lluminària de LED, que ja estem arribant al mateix estalvi, inclús una mica més. El moment que hem anat fent aquest canvi de vapor de mercuri per vapor de sodi, fa ara 6, 7, 8 anys, el tema econòmic i l'estalvi era més important amb vapor de sodi.
Quan he fet la introducció parlava d'una reducció de quasi un 50% de la factura de la llum del que pagava l'Ajuntament ara fa 8 anys amb el que s'està pagant ara?
Sí, amb números més o menys rodons.
És molt, un 50%, no?
Moltíssim. L'any 2010 vam pagar una factura d'enllumenat públic de 458.000 euros i l'any 2016, l'any passat, vam arribar a una factura de 260.000 euros, 260-270, en previsió que aquest any ho seguim mantinguent. Per tant, arribem a prop del 50% i estem parlant per meitats. Penso que el tema sostenible és molt important, però també el tema econòmic ho és moltíssim. Explicar que nosaltres hem sigut uns referents aquí a la zona, vam ser notícia per la gran aposta que vam fer i va donar els seus fruits. En els primers anys de seguit ha estat amortitzada aquesta inversió que hem fet, hem canviat làmpades i instal·lar reguladors, i ara ja tenim aquest impacte directe econòmic que ens estalviem amb la factura d'enllumenat que repercuteix directament al pressupost de l'Ajuntament.
Dèiem, de 450.000 aprox que es gastava l'Ajuntament l'any, ara estan en els 200 i tants.
250, 260, posi.
Déu-n'hi-do. Hi ha un component econòmic inqüestionable, cert, és clar que sí, però entenc que també hi ha una mica de conscienciació i que, a banda de l'estalvi per la butxaca, en aquest cas per la butxaca dels contribuents, hi ha també la conscienciació que com més estalviem, que si fem el gest de tancar la llum abans d'hora, no deixar consums oberts contínuament, doncs també amb tot això estem ajudant a protegir una mica l'entorn.
Hem sigut molt curosos amb aquest tema, també, amb el tema de les apagades, tant l'hora d'encesa com l'hora de tancar les llums. Amb dependències municipals també hem instal·lat els rellotges que fan les apagades un cop ja no hi ha ningú amb escoles o amb qualsevol dependència municipal, i sí que és veritat que hi hem tingut molta i molta cura amb això. També, a part de tot aquest tema de l'enllumenat, per exemple, la policia local, que hem hagut de comprar ara 4 motocicletes, ja són motocicletes elèctriques, i tot això va una mica lligat amb l'aposta que fa aquest ajuntament, no? I també explicar que ara mateix estem ja estudiant, com hi ha 3 ajuntaments que ho estan fent i ja és el moment que ara s'està començant, instal·lar un punt de recàrrega per cotxes elèctrics, que això ja és el següent pas que vindrà ara més al futur. Hem fet diversos estudis, tant hi havia un punt de recàrrega lenta, que estàvem ja a punt de tirar-ho com endavant, però sembla més adient, per el que hem estudiat, que millor un punt de recàrrega ràpida, que és molt més, necessita molta més potència, però és molt més fàcil de fer servir i és el que sembla que actualment en el futur farà falta. Per tant, nosaltres, totes aquestes accions a terme, compres de vehicles elèctrics, també els serveis tècnics de l'Ajuntament també vam comprar un vehicle elèctric que està funcionant, el tema del reciclatge també el tenim molt pendent i hem fet grans esforços en campanyes i conscienciar la població i fruit d'això, per exemple, l'any passat vam anar a recollir un premi que ens donaven de reciclatge de la recollida de vidre, que hem sigut un dels municipis amb més recollida de vidre. Per tant, sabem que tot és important, tot suma, i la feina que estem fent, que es va veient amb les dades, amb les xifres tan econòmiques com de recollida que es fan, ens estan delatant una mica el camí que volem seguir aquest Ajuntament.
Robert, i la gent què en pensa? Vull dir, teniu retorn de part de la població? O és fàcil o és difícil que la gent en sigui conscient? Vull dir, s'està reconant aquella percepció, aquell pensament que hi havia de uf, com que això és de tots, com que això és de l'Ajuntament, gastem, obre l'aixeta a les casetes d'un camp de futbol, a la il·luminació d'un pavelló, etc etc.
La col·laboració de la gent és importantíssima i val a dir que aquí a l'escala la majoria de la gent s'hi ha implicat i a fons. Sobretot en temes de recollides selectives i tot això que hem anat fent campanyes, la gent s'ha conscienciat i hem millorat molt els volums que se recollien, no? I anant baixant el rebuig i anant augmentant la selectiva. I també amb el tema de l'enllumenat, al principi la gent crea una mica d'incertesa, com veus que se redueixen una mica les apagades i les enceses, i baixa una mica la intensitat, però al final la població ho va entenguent i es veu que és un bé per tothom. Evidentment s'ha de buscar l'equilibri exacte, que no deixar els carrers foscos.
No sempre és fàcil trobar-lo, eh?
No sempre és fàcil, també en el moment que estàvem, nosaltres pensem de crisi econòmica, també l'Ajuntament, tot i que aquí a l'Escala, per sort, no som un dels ajuntaments d'aquests que estan tan endeutats i econòmicament hem fet la feina ben feta i no és el problema que tenim, creiem que som els primers a donar exemple i si la gent, les famílies s'havien d'estrenyar les butxaques, l'Ajuntament el primer davant a donar aquest exemple d'estalvi que al fi i al cap els diners són de tot el poble.
Regidor, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què és el que més els preocupa en aquesta línia, en la línia de l'estalvi energètic, de tot el tema del reciclatge, jo no sé, en tota aquesta conversa que hem obert avui, bàsicament encarada a tot aquest tema del canvi climàtic i l'estalvi energètic, què és el que més preocupa des de l'Escala ara mateix?
Bueno, preocupar és que, com explicàvem ara, és que tota la gent ho ha d'entendre, la població, que s'ha de posar, hem de fer un canvi, i fins ara la població no havia influït fins al moment, parlo d'anys anteriors, amb el tema del clima, amb el tema d'aquest escalfament que hi ha de la població, de l'atmòsfera, pels plàstics que s'hi
volquen. Era un tema que em sembla ben llunyà, i no és tan llunyà.
Però no és tan llunyà, però després, quan estàs en un càrrec així de regidor i veus com s'encara el futur i com s'està preparant tot, doncs penso que la gent queda operat, està agafant consciència i penso que hem de fer un esforç entre tots i canviar una mica aquesta dinàmica. Sí que és veritat que a nivell mundial i sembla que hi hagin altres preocupacions molt i molt greus, com podrien ser, podria posar mil exemples que són imminentment, i aquesta la veiem, sobretot els que són més joves així, molt llunyanament. Però si no fem un canvi i ens hi posem de veritat, com sembla que molta gent està fent, en breu els nostres fills o els nostres nets poden tenir un problema sèrio.
Regidor, acompanyi'ns una estoneta més, només, perquè volem obrir debat. Parlarem d'aquesta educació. Em sembla que les noves generacions venen molt preparades. Els més petits solen dir als més grans, ei, hem de reciclar, ei, hem de seguir per aquesta línia. També parlarem de tot això, a veure si ens convé una mica més també d'educació mediambiental als adults. Però acompanyeu-me, sisplau, que marxem cap al Maresme.
Molt bé.
La tarda amb Mataró Ràdio, 89.3 FM.
Sergi Ruiz, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Laura.
Mataró va participar en la segona marató d'estalvi energètic. Com va anar això?
Doncs sí, mira, Mataró en aquest cas doncs, destinarà gairebé 10.000 euros, que en aquest cas doncs, es van estalviar en aquesta segona marató d'estalvi energètic, uns 10.000 euros que bàsicament es destinaran a combatre la pobresa energètica. I ho van fer, en aquest cas, doncs, participant-hi amb quatre equipaments públics de la ciutat per aquesta iniciativa impulsada per la Diputació, com són la Biblioteca Antoni Comas, la piscina municipal, també l'Escola Marta Mata i el poliesportiu Teresa Maria Roca. I per parlar-ne, doncs, en aquest cas, ens acompanyen Núria Calves, regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, i també Jordi Pallà, que és tècnic de l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat. Bona tarda a tots dos.
Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, 10.000 euros, en aquest cas, estalviats en aquesta segona marató, però abans d'entrar en matèria, perquè la gent que no sàpiga de què va aquesta marató d'estalvi energètic, en què consisteix, bàsicament?
Bé, aquesta marató era... D'alguna forma, eren 5 o 6 municipis que ens vam apuntar a fer aquesta marató, durant la qual el mes de febrer, en aquest cas es va agafar el mes de febrer per fer la marató, es triaven uns equipaments municipals. Hem triat aquests 4 que has comentat, la Biblioteca Antoni Comas, la piscina municipal, una escola i un poliesportiu. I durant aquest mes de febrer es havien de fer mesures voluntàries, és a dir, actuacions de bones pràctiques per part dels usuaris d'aquests equipaments per veure doncs, quina quantitat tant d'energia com de diners aconseguíem estalviar comparativament amb els 3 darrers febrers. Es va fer una mitjana dels 3 darrers febrers i es va veure setmana per setmana què és el que anaven estalviant cada un d'aquests equipaments.
I s'ha aconseguit estalviar molt poc, dèiem 10.000 euros, però en aquest cas, si parléssim energèticament, què s'ha estalviat?
Bueno, s'ha estalviat, jo crec que moltíssim. Estem parlant de que a nivell elèctric s'han estalviat 25.800 kWh. A nivell de calefacció, en aquest cas nosaltres tenim la xarxa de calor, el tub verd, que es coneix a Mataró, hem estalviat 55.200 kWh. I en termes d'aigua hem estalviat 983 metres cúbics, que són 983.000 litres. En termes, en tant per cent, que potser queda una mica més clar, seria un 36% en el cas d'electricitat, un 33% en el cas de calefacció i un 48% en cas d'aigua. Si això ho traslladem, perquè la gent tingui una mica consciència del que suposa de cara al ciutadà, estaríem parlant de que el consum mig d'una família de 4 persones és de 650 kWh entre electricitat i gas. Per tant, si això es tradueix, vol dir que estem alimentant durant el consum d'un mes de 125 famílies en un sol mes. I trasllat en un any serien 10 famílies en tot l'any. Això ha estalviat en un sol mes.
Que és molt una xifra bastant alta, no?
Molt alta. Jo, vam, considerem un èxit total el resultat que ens han sortit. Molt bé, molt bé.
Comentava abans, regidora, que en aquest cas són mesures voluntàries les que s'han pres per part dels usuaris de cada equipament. Una mica en què consistia, no? Una mica què s'ha anat fent aquest mes?
Bé, doncs, per exemple, et trobes molt sovint amb equipaments municipals que mai saps ben bé qui és l'últim de marxar i a vegades doncs, queden llums oberts o s'engeguen llums i calefacció quan venen els serveis de neteja de l'equipament però després, abans no arriba la gent, continuen oberts molta estona, o mesures molt de pagar el llum quan te'n vas d'una habitació, de baixar un grau la temperatura de la calefacció, que pràcticament no el notes, però en canvi genera molt d'estalvi, i una que a mi jo trobo que és entranyable, perquè clar, aquí en aquesta marató el que ha sigut fonamental i l'èxit és d'ells, evidentment, és de la gent, dels usuaris d'aquests equipaments que han fet aquest esforç, no? Una mesura, per exemple, que jo trobo entranyable és del conserge de l'escola, que va regular els polsadors de les fonts, de les aixetes de l'escola, perquè deixessin anar la mida justa perquè el nen, quan anés a buscar aigua, s'omplís el got d'aigua i no regés més del compte, no? És una mesura, si tu vols, com dic jo, entranyable, perquè és molt significativa, però que ha aconseguit un bon estalvi d'aigua i sense que això suposi haver de fer ni cap esforç, ni cap sobreesforç, ni de passar-ho malament, ni d'haver de dir, ostres, doncs ara m'he de quedar a les fosques o no tinc la calefacció, no? coses molt petitones, però que a la llarga, i sumant-les totes, doncs han generat pues l'estalvi que abans explicava el Jordi.
Això ha sigut durant un mes, aquest mes de febrer que comentàvem, aquesta marató, però de fet l'Ajuntament de Mataró, tinc entès que ja porta un temps bastant força llarg aplicant mesures una mica d'estalvi, no?
Bueno, sí, Mataró vam començar ja l'any 2014, arran del canvi normatiu la normativa va canviar i el terme de potència va augmentar un 150% aproximadament des de l'agost de 2013. Des d'aquell moment vam aplicar mesures d'adaptació de la potència contractada segons la necessitat real de l'equipament. I amb això hem estalviat una quantitat molt important de diners des de 2014 fins a la 2016, que seguim encara adequant potències, perquè lògicament cada any es van revisant. Després hem fet un projecte, va començar el 2014 i va acabar el 2016, que és el 50-50, l'Euronet 50-50, amb el suport de la Diputació, en el qual van participar dos equipaments, la piscina municipal i l'Institut Miquel Viada. Tots ells ha sigut un èxit total. Hem acabat ara el 2016, vam acabar el projecte, i es continuarà ara amb el nou projecte del 333. I després, com a l'altre projecte que estem fent actualment, és les bones pràctiques, que hem començat amb dos equipaments, que és a la Biblioteca Antoni Comas i a l'edifici de vidre, també amb un èxit total aquests sis primers mesos, i continuarà aquests projectes que hem fet a la Marató, aquests quatre equipaments, continuarem ara, li donem seguiment i continuïtat amb els nous de bones pràctiques.
Regidora, Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Conversàvem amb el regidor Robert Figueres a l'Escala. Robert, regidor, què li ha semblat aquesta marató i totes aquestes activitats que sí que es duen a terme i projectes a Mataró? No sé si hi ha alguna activitat semblant en el cas de l'Escala.
Home, m'ha semblat una molt bona iniciativa i a l'Escala, com explicava, ens hem trobat amb molts d'aquests detalls que explicava, com el tema de dependències municipals. Segons he explicat, les actuacions que havien fet era el tema dels polsadors, que, com molt bé explicava, era que la nit quedaven llums obertes i hi havia aquest malbaratament també d'energia, no? Per tant, el veig molt bé, és la línia que s'ha de seguir. Nosaltres, per sort, ja portem molt d'anys fent aquest esforç. Veig que en dos anys hem reduït molt el tema energètic i el tema econòmic aquí a l'Ajuntament, que està molt i molt bé, i nosaltres en tots aquests anys també hem arribat a reduir aquesta despesa, com explicàvem, quasi a meitats. Per tant, que penso que veig que tots els ajuntaments estan molt ben conscienciats, i si no, els que no ho estan fins ara s'hauran d'anar posant les piles i anar canviant aquesta tònica, aquesta dinàmica.
I en els casos de Mataró i l'Escala, aquest estalvi, el que suposa tot aquest estalvi, cap a on va? Cap a on es dirigeix, regidora, per exemple?
Doncs bé, la bondat també d'aquests esforços que fem des de l'administració, des dels ajuntaments, per aconseguir un estalvi, no només, evidentment, és perquè volem tenir una ciutat sostenible i preservar el nostre medi ambient, sinó perquè podem destinar aquests recursos econòmics que ens implica fer aquestes mesures amb un altre problema també molt acuciant entre la nostra ciutadania, i que és la pobresa energètica. Malauradament, estem en un temps on hi ha moltes famílies de Mataró, parlo de Mataró, però suposo que és a tot arreu del país, que passen, doncs, dificultats econòmiques, i la factura energètica de les famílies, evidentment, suposa una càrrega econòmica important. En concret, els estalvis que hem aconseguit amb la Marató, que són 10.000 euros, aniran destinats íntegrament a la lluita contra la pobresa energètica. A Mataró tenim creat el que anomenem un banc de l'energia, on ingressem aquests recursos, en aquest cas de la Marató, i també un terç de tots aquells estalvis que aconseguim amb les altres mesures que abans ha explicat el Jordi, que fem habitualment amb altres equipaments, per poder ajudar en aquelles famílies que no poden arribar a final de mes a pagar la factura, o poder-los ajudar a prendre mesures en els seus domicilis que els hi facin reduir la seva factura energètica.
Regidor, en el cas de l'Escala, m'imagino, jo els hi preguntava abans que preocupava, no? Aquest tema de la pobresa energètica, m'imagino que també preocupa, no? A l'Escala, sí. A tot arreu, de fet.
Sí, a tot arreu preocupa, i per mala sort a l'Escala també patim d'aquests problemes. I nosaltres el mateix, també hi ha un, des de serveis socials, es valora les famílies que estiguin en risc de patir, i en cas que sigui necessari també es passa a efectuar, a fer l'ajuda en aquesta família.
Doncs em sembla que el regidor Robert Figueres ens ha de deixar ara. Anirem a buscar més veus en aquest cas al Ripollès. Regidor, deixi'm que li agraeixi moltíssim que ens hagi explicat el cas de l'escala, que ens hagi explicat totes aquestes mesures que se segueixen posant de manifest en aquest municipi i tota aquesta línia d'estalvi i de conscienciació que volen seguir. Robert Figueres, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui a la tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, i gràcies al company, a l'Abel Font. Gràcies, Abel.
Fins ara, a vosaltres.
Que no ens deixin la Núria, la regidora de Mataró, i tampoc el Jordi, perquè ens n'anem directament cap al Ripollès per sumar més veus a aquest debat.
La tarda amb la veu de Sant Joan, 107.4 FM.
Ens explicaven ara des de Mataró que tenen aquest banc de l'energia i volem marxar cap al Ripollès perquè allà també existeix una agència de l'energia des de la qual ens poden apuntar més informació respecte a aquest estalvi i aquest canvi climàtic que avui estem exposant. Jordi Remolins, company, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques, Jordi?
Doncs l'Eudal Hueso i la Carina Creixant són tècnics d'aquesta agència de l'energia del Ripollès que pertany a l'agència de desenvolupament, l'antic Ripollès Desenvolupament. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
En què consisteix la feina de l'agència de l'energia?
Bé, l'agència de l'energia es va crear l'any 2011 i la nostra tasca principal o fonamental és donar assessorament energètic als diferents ajuntaments de la comarca. Vam començar així i hem anat ampliant projectes també donant suport a empreses, donant suport a particulars, temes de pobresa energètica... Bé, tot allò on podem arribar i on podem treballar.
Com treballeu per combatre, per una banda, el canvi climàtic i, per l'altra, per fomentar l'estalvi energètic?
Per combatre el canvi climàtic com a projectes de mitigació, que seria disminució d'emissions, el que fem és intentar aplicar mesures o donar suport als ajuntaments perquè apliquin mesures d'estalvi energètic. També els fem tot el càlcul del que s'han estalviat, treballem conjuntament amb l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, amb els acords voluntaris, per tant, són aquestes millores de canvi d'enllumenat, el que seria també canvi de calderes cap a biomassa, instal·lació de plaques solars, fem aquest l'assessorament aquest bàsic. I llavors amb famílies també els fem l'assessorament aquest, de veure quines petites coses poden fer dintre de la llar perquè se'ls redueixi el seu consum energètic al llarg de l'any.
Gastem molt més del que caldria en energia al Ripollès?
Hauríem de veure a nivell, en quin nivell, diguéssim, a nivell municipal, les coses s'han anat endreçant, diguéssim, hem anat a canviant les grans calderes de gasoil, a Estella Forestal, que és produïda aquí a la mateixa comarca.
Que en diem biomassa, és això?
Sí. I, per altra banda, també tots els enllumenats, cada vegada més, es van canviant a tecnologies més eficients, com és la tecnologia LED i... Bueno, vull dir, a nivell municipal, diguéssim que anem ajustant i anem fent l'assessorament per reduir aquest consum. A nivell domèstic, potser també ens queda una mica un altre pas, tot i que és un volum petit, una fracció petita, però sé que sí que tots, en la nostra mesura, sí que podem mirar de reduir una mica aquests consums.
I quines són les demandes que rebeu més habitualment a l'agència?
Els hi preguntava com, de quina manera, però responeu al Jordi, després entro jo, no patiu.
Val. Bueno, mira, jo començaré per una banda, explicar una mica com podem, a nivell domèstic, lo primer que hem de mirar és de... Bueno, jo ara, aquests dies per les ràdios, o sempre la rentadora famosa i el preu de l'energia, sí. No, i la factura que no entenem, no? Tampoc ens ho posen fàcil, però sí que... estem tots en un moment en què el preu de l'energia fluctua al llarg del dia, però la fluctuació és molt petita, no? I el que sí que... Una cosa que podríem fer tots a casa, sobretot si normalment treballem i durant la major part del dia estem fora, és adequar-nos a unes tarifes de doble horari en què en certs períodes és molt més barata, llavors, la llum. Llavors, aquí sí que podem tenir-hi joc i gastar menys, no estalviar, però sí que movem, desplacem els consums en una franja en què ja els interessa que la desplacem i, per tant, la demanda general del sistema és més petita i ens juga a tots a favor. Però per reduir el consum a casa, bàsicament el que podem fer és comprar electrodomèstics més eficients, perquè sí que hi ha molta diferència amb els electrodomèstics que trobem ara, els A++, o... Bueno, ara ja estan passant, avui ja mirava els últims... que són A++ menys 20. Vull dir, se'ls estan acabant una mica, hauran d'inventar un nou sistema. no? Però sí que estalvien, gasten molt menys. O la tecnologia LED, que és una tecnologia actualment ja a uns preus assequibles i a uns períodes de retorn de la inversió molt, molt ràpid. Si canviem per incandescència o per les halògenes, és que amb el propi estalvi que generen les tenim pagades en menys d'un any.
Clar, però ens falta consultar, no? És a dir, queixar-nos, anar a buscar la informació i veure què és el que podem fer i què és el que no podem fer, no? Una mica és aquest pas de la passivitat a l'activitat, no? Una mica de tothom?
Bueno, sí, les factures és això, com que ja ho fan complex, una mica difícil d'interpretar, potser perquè no entenguem res i paguem religiosament cada mes la factura. Però nosaltres, una de les nostres tasques que fem des de l'agència és intentar explicar de on ve el consum, què paguem a la factura, quina part ve realment del consum, quina part ens imposen com d'una part fixa per la potència, si la tenim contractada adequadament, si no. De fet, tenim eines al servei de les empreses i dels particulars per poder portar un control així dia a mes de les factures, una plataforma online que es diu Enegest. Per tant, nosaltres l'assessorament l'oferim. Llavors falta que també, si potser sí, poder arribar i que la gent també estigui interessada i consulti i demani com poden millorar a casa seva.
Una comarca que havia aprofitat tradicionalment els corrents fluvials per fer energia per les indústries tèxtils, com ha reconvertit aquesta força després del tancament de la majoria d'empreses d'aquest sector?
Bé, ara mateix, que nosaltres no tenim les dades sobre la taula, és un dels temes que tenim pendents, de mirar, a veure si es pogués recuperar algun tipus de salt d'aigua, a veure quina potència hi ha realment instal·lada, perquè quasi totes estan en mans privades. Llavors, la major part de l'energia que es compra a la comarca ve de procedència del mix energètic que hi ha a nivell de Catalunya. Llavors, el que sí que hem d'intentar és, amb el projecte que hi ha ara sobre la taula de la Generalitat de Catalunya, de fer la transició energètica de cada any 2050, en què el 100% de l'energia que tinguem a Catalunya sigui renovable. I ja que tenim territori i podem fer-ho, intentar fer que l'energia sigui distribuïda. Amb això vull dir que, en lloc d'anar-la a produir en una sola planta, que aquí a la comarca anem instal·lant petites plantes de forma propera que ens puguin aportar aquesta energia elèctrica que tots necessitem.
Perquè ho hem fet prou bé fins ara, això.
No, fins ara no.
Bueno, tota l'energia aquesta hidroelèctrica que comentes, les fàbriques van tancar, les centrals, moltes hi són, la majoria s'han anat mantinguent perquè són poc o molt econòmicament rentables, tot i que ara que tenen... Ara cada vegada són menys perquè ens fiquen impostos, igual que fiquen impostos al sol, hi ha impostos a la generació per enviar l'energia a la xarxa, però encara avui en dia és un negoci que està en mans de poc, algunes en mans de companyies elèctriques locals, que sí que poden oferir l'energia, comprar menys energia en el sistema per poder vendre bastanta part d'energia renovable. Però moltes d'altres han anat passant s'han venut, han passat de mans privades o societats que des d'aquí no podem controlar, i és una energia o un benefici que es perd i que hauríem de mirar de poder recuperar.
Eudald, Carina, dèieu que vosaltres feu assessorament als municipis. No sé si a municipis només del Ripollès i si podríem fer una mica de balanç si estem fent bé les coses o no, des de la vostra experiència com a assessoria.
Nosaltres ara mateix estem treballant amb 14 ajuntaments dels 19 que tenim a la comarca. I també hem donat suport a altres ajuntaments de la Cerdanya, en aquest cas hem treballat amb 4, i a través de projectes de cooperació entre territoris, a través de l'associació Líder, que té la seu a la mateixa agència, s'està fent una transferència d'aquesta metodologia de treball a diferents territoris rurals de Catalunya. A nivell del Ripollès, amb els ajuntaments amb què hem treballat, la veritat és que estem molt satisfets. S'ha endreçat moltíssim, sobretot el tema facturació elèctrica, de saber què pagaven, com ho pagaven, i tenir un estalvi elevat, la gran majoria d'ells.
Quan dius saber què pagaven, vol dir que hi havia municipis on no se sabia què es pagava, no?
Sí, la gran majoria del que passa és que a la gran majoria d'ajuntaments, també per el volum de treballadors que hi ha als ajuntaments de la comarca, que són ajuntaments molt petits, arribava la factura, es comptabilitzava i es pagava. Llavors no es mirava si el consum era correcte, si aquella factura era òptima. Teníem problemes, sobretot amb tema de potència contractada, això que ens fa molt, que ens diuen vigileu la potència com està contractada perquè pagareu de més. Doncs clar, ens trobem amb instal·lacions en què estaven sobredimensionades de potència, tenien coses molt grosses contractades i amb menys de la meitat podien funcionar, sense que els hi saltessin els diferencials i clar, pagant clar, moltíssim menys. Estem parlant d'estalvis força elevats, estem parlant d'uns 10, 15, 20, 25% d'estalvi. Això per un ajuntament, ostres, al cap de l'any doncs els hi treu una miqueta la papeleta davant dels pressupostos. Llavors, això ho hem endreçat per un cantó, altres temes, energia reactiva, posant bateries de condensadors, i tot això aquí també aquest estalvi ha anat fomentant que ells mateixos també anessin fent instal·lacions on anessin canviant, per exemple, l'enllumenat. El fet de canviar l'enllumenat a LED ens permet tornar a fer una baixada de potència, que per tant és més estalvi. I aquí tenim el doble joc de fomentar també l'estalvi energètic, per tant, una millora de la mitigació a canvi climàtic, fomentat per un primer estalvi econòmic que ells havien tingut arran de poder fer aquestes mesures d'adequació de les factures.
Clar.
Ara mateix tenim força endreçat.
Sí, la comarca ja anem fent el seguiment, però està tot bastant controlat.
M'agradaria saber si a Mataró també s'han ajudat d'alguna assessoria, en aquest cas per poder tirar endavant totes aquestes mesures energètiques i d'estalvi que també ens comentaven. Regidora.
Bé, doncs a Mataró, com que tenim un departament de sostenibilitat, tenim tècnics com el Jordi que m'acompanya que estan molt, molt formats amb la matèria i per tant hem fet l'assessorament des de dintre de la casa amb els tècnics enginyers que tenim. Vam crear la figura del gestor energètic també, que també va fer molt bona feina, perquè el problema a vegades dels ajuntaments una miqueta grans, Mataró considero que és una mica grans, sí, és que està tot molt dispers, no? Hi ha un servei que s'encarrega de fer els equipaments, un de mantenir-los, un altre de gastar-los i un altre de pagar la factura. I llavors, si no hi ha algú que coordini tot això, doncs a vegades una mica el que explicàvem fins ara, no? Es fan equipaments amb potències sobredimensionades a la necessitat de l'equipament i necessites algú que amb una visió per sobre d'aquests serveis que he dit, doncs controli això. I a Mataró ho hem fet amb serveis interns propis.
És que és important que entenguem que el problema el tenim com, no? Que hem de contribuir tots i totes a aquest estalvi. Està molt bé que els ajuntaments en aquest cas doncs prenguin totes les mesures possibles i probables, perquè al final és la casa de tots, no? És allà des d'on s'ha de donar exemple, però no sé si hi ha assignatures pendents des de l'experiència de l'Eudal i la Carina, que és el que s'hi hauria o on s'hi hauria de posar remei més ràpidament de tots aquests anàlisis que vosaltres heu fet. Eudal o Carina, endavant, eh?
Una de les coses que ara tenim sobre la taula i crec que és la continuació també de la feina que estem fent és ja començar a involucrar el tema del sector transport. Flotes de vehicles dels ajuntaments, que en el cas del Ripollès és una petita part, però llavors també fomentant que la gent comenci a fer el canvi del seu transport particular amb ajudes, bueno, la manera com sigui, cap a vehicles molt més eficients, perquè estem parlant de que el sector transport és de les que contribueixen més a l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Per tant, s'ha de reduir d'alguna manera o d'una altra.
Bueno, mica en mica hem d'aprendre a ser menys dependents de les energies fòssils i que aquí, per una part, per la part del consum de combustibles, calefacció, bueno, tenim una part solucionada. I l'altre, si el Ministeri algun dia algú hi posa una mica de seny, és començar a impulsar l'energia solar fotovoltaica a tot arreu, en instal·lacions municipals, petites instal·lacions a nivell domèstic o a nivell empresarial. Sí que es van veient projectes, però avui en dia en períodes de retorn molt elevats, de 6 a 10 anys, que si ho fas és realment perquè... Bueno, perquè estàs conscienciat i perquè bueno, pot semblar interessant, però si es fomentés altre cop i es retirés el famós peatge impost al sol o s'expliqués ben bé que les petites instal·lacions no estan gravades del tot per aquest import, doncs potser engrescaríem a més gent a tirar endavant aquestes instal·lacions.
Pel que fa a vehicles, no sé si Jordi des de Mataró...
Sí, ara estem, justament ara acabant d'entrar la subvenció de l'ICAEN, ens hem presentat perquè hi ha unes subvencions, i Mataró té previst fer una xarxa important de carregadors de vehicle elèctric. Tenim previst posar-ne 4 de ràpida, carrega ràpida, i 4, perdó, 2 de carrega ràpida i 4 de carrega semiràpida a la via pública i 3 de semiràpida dintre dels aparcaments públics municipals. Per tant, esperem que durant aquest any passem a tenir una xarxa de vehicle elèctric bastant important a nivell de recàrrega.
No sé si podríem donar algun consell més, Eudal, Carina, nosaltres, els usuaris, els que arribem a casa, tenim el router engegat tota la nit, tot i que no el fem servir perquè dormim, i totes aquestes històries que hem de tenir en compte, no sé, algunes de les mesures que poguéssim anotar així com a catàleg ràpid per contribuir a aquest estalvi.
Com ha dit l'Eudald abans, intentar que si podem moure el consum, el que seria la nit, a partir de les 10-11 de la nit fins a les 12-1 del migdia, en aquesta franja més nocturna i principi del matí, passar la tarifa a discriminació horària. Això és un primer estalvi molt ràpid, econòmic. I l'altre llavors és intentar fer aquests canvis de LED, fer per treure bueno, aquest, el consum nocturn,
sí, la regleta. Sí, els stand-bys, és, bueno, és poc, és poc el que puguem, no? Però sí que instal·lar regletes, bueno, clar, a la nit ho pares o només eliminem aquests consums, o adequar un gran dels vampirs que tenim és també els termos elèctrics d'aigua calenta, que estan potser produint aigua calenta tot si no estan ben aïllats o fins i tot així durant tot el dia, doncs es poden arribar a adequar els moments de producció just unes estones abans de la seva utilització, o amb programadors horaris, o fins i tot ara ja en venen endolls programables via internet. Vull dir que és anar fent mica en mica, eliminar aquests consums innecessaris.
Clar, poc a poc i bona lletra, però fem-ho, passem a l'acció, eh? Sí. Núria Calpe, regidora, i Jordi Payà, tècnic de Mataró, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. I Eudald Hueso i Carina Creixans, també moltes gràcies per ser amb nosaltres des del Ripolles, des d'aquesta assessoria de l'energia. Gràcies, que vagi molt ben, pres nota. Fins ara mateix.
Adéu, fins ara.